Bienvenido, Fantísticos, Radio Molle.
Molt bona tarda a tothom i benvinguts al bar Tiki de Ràdio Mollet. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman i contem amb el suport tècnic de l'Ivan Núñez. Moltes gràcies per escoltar. Així que, com acostumo a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 7 de març de 2025 i estem molt contents de retrobar-nos amb un vell amic de la casa. Vell, per ser amic de fa temps, no tant per la seva edat que una mica, doncs també, però què us haig de dir jo? Molt bona tarda, senyor Armin Tanzarian.
Molt bona tarda. Bueno, jo entès vell en el sentit de bellesa.
De bellesa, bueno, de bellesa amb alta també baixa. Bueno.
Pues, amb les dues, va.
Exactament. Tercera visita ja al Bartic, i com estàs?
Pues com a casa.
Així m'agrada. Per qui no ho recordi, el primer que ha de fer és anar a l'iVox i buscar els dos episodis en què vam tenir l'Armin Tanzarian, el nostre convidat. El vam tenir també la temporada passada, però per salviar-vos una mica la feina, us recordaré que l'Armin Tanzarian és un dels agitadors del podcast OGT Simpson, el millor podcast sobre futbol i humor que podem trobar ara mateix. Però la cosa avui no va de futbol. Mireu, de vegades la música té històries maques i aquesta és una d'elles. És la història d'un músic que ho va ser tot durant els anys 50, 60 i 70, però que va anar caient a l'oblit, particularment per les generacions més joves, la qual cosa no deixa de ser normal. Però ve d'aquí que a mitjans dels anys 90, aquell senyor que alguns només recordaven pels discos dels pares va ressorgir com una veu que tenia quelcom a dir per la generació del rock alternatiu. I l'èxit que va tenir amb un conjunt de discos que va enregistrar aleshores el va tornar a pujar al podi, fonamentalment fins a la seva mort a l'any 2003. Si encara no sabeu de qui estem parlant, deixarem que es presenti ell mateix.
I'm Johnny Cash.
Efectivament, és en Johnny Cash. I per això tenim aquí l'Armin Tanzarian, qui ens ajudarà a repassar aquells darrers anys de la carrera de Cash.
Sí, doncs, bueno, la veritat és que és un personatge que crec que des de, bueno, inclús des del primer dia, des del primer programa que et vaig escoltar, que parlava de música, parlava de la història de la música, les històries al voltant de la música, doncs qui millor que una persona que... Bueno, cantava cançons, però més que cantar cançons, cantava històries.
Exactament, molt ben tirat. De fet, estic pensant que qualsevol que no ens estigui escoltant en directe, sinó que ho faci per l'iVox, ja sabíem de qui parlàvem des del principi, perquè entrar a l'aplicació doncs ho posa el títol. Però bé, com us dic, aquesta serà però la primera de dues sessions que dedicarem, i no es dedicarem a Johnny Cash en general, a tota la carrera, sinó que ens centrarem en els American Recordings. Què són els American Recordings?
Doncs mira, els American Recordings va ser aquella història que agrada tant sobretot als Estats Units d'èxit, diem caiguda i ressorgiment, que tant agraden aquestes pel·lícules de Hollywood i això, doncs, bueno, si ho hagués fet un guionista no ho hagués fet millor. Era el pitjor moment de Johnny Cash, que va trobar una persona, un àngel, que se li va aparèixer i va tornar a on d'on no havia d'haver caigut mai, de l'Olimp.
Bé, perquè clar, com estava en Johnny Cash en aquells anys? De fet, de quins anys parlem ara mateix?
Doncs parlem, mira, el primer American Recordings, que el nom és així pròpiament dit, American Recordings, és de 1994.
Aleshores, com estava la carrera del Johnny Cash en aquells finals dels 80, primers dels anys 90?
Doncs ja havia acabat, havia partit peres ja amb Colúmbia i que ja pràcticament no volia saber res d'ell, com tampoc volien saber res d'ell la indústria country, que després, bueno, ja això no vull fer spoiler, però bueno, ja sortirà alguna petita venjança que tant en Johnny com aquest Àngel, que ja direm el nom ara, doncs li van retornar aquest oblit.
A la indústria del country.
Correcte.
Bé, bé, bé. Aleshores, bé, tenim un Johnny Cash que havia estat, bueno, tots ho recordem, havia estat dels pioners en els anys 50, havia virat molt cap al country als 60, també als 70, entre els finals 60 i primers als 70, fins i tot té el seu programa televisiu, The Johnny Cash Show.
Exacte.
Als 70 passa a ser The Men in Black, i arriben als 80, i bé, la cosa comença a caure. Però va haver-hi algun tipus de primera intentona d'apropar-se a les noves generacions, oi?
Sí, de fet, amb una banda que llavors estava per tot l'alt, és els U2, U2, que va gravar aquell Zoo Europa el 1993, i va cantar la cançó The Wanderer.
O sigui, hi ha una cançó que col·labora amb els U2 amb el Zoo Europa. Clar, ara igual això dels U2 ens sembla una cosa atrotinada i bueno, doncs com són ara mateix els U2, no ens enganyem. Però en aquells temps, el 1993, U2 era probablement la banda de rock més famosa del món.
Una de les més grans del món, sí. I era un disc que estava, bueno, que tothom esperava, tothom tenia, tothom va escoltar, sí.
Aquesta va ser el primer apropament amb les noves generacions, però parlem una miqueta dels American Recordings, d'aquest primer American Recordings, com surt aquesta idea?
Doncs, ja hem dit que estaven segurament al pitjor moment de la seva carrera, i després d'un concert homenatge a Bob Dylan, doncs en el backstage pues, se li va presentar un noi de 30 anys, com un hippie amb cabell llarg, barbut, i se li va apropar i li va proposar doncs, gravar un disc. El Johnny Cash va veure que en aquell moment ja ell s'apropava als 60 anys, se li apropa un noi de la meitat de la seva edat dient que, bueno, que és un productor famós i que vol treballar amb ell. La primera idea de Johnny Cash és dir, bueno, aquest senyor qui és, jo no vull saber-ne res, però a poc a poc, davant la insistència d'en Rick Rubin, que seria aquest productor, doncs es va fent poqueta a poqueta la idea i comencen a treballar amb cançons que a en Johnny Cash li agradaven.
M'agradaria fer una passa enrere i parlar una miqueta d'en Rick Rubin. Rick Rubin, un tio... Bueno, un nom molt important en el rock, però no en el rock, en el rock i en el hip-hop i en altres estils entre els 80 i els 90. Qui era Rick Rubin aleshores?
Ell tenia un segell discogràfic, es deia Def Jam Records, i perquè la gent vegi, qui no conegui i sàpiga de quin tipus de persona estem parlant, doncs havia produït a gent com Beastie Boys, Run DMC, Public Enemy, LL Cool G, i inclús gent completament tot el contrari del rap o el hip-hop, com per exemple Slayer, o fins i tot l'ultrafamosíssim Blood Sugar Sex Magik dels Chili Peppers.
És a dir, m'agradaria fer aquesta acotació, perquè clar, ara és com molt normal, però l'any 85-86, quan Rick Rubin, un tio blanquet, es posa a produir discos de hip-hop... que era un gènere pels negres. Era tota una raresa, però és que, clar, el tio va virant entre el hip-hop o bestialitats com Slayer.
Exacte. Llavors, clar, en el Rick Rubin, en aquell moment, en aquell any 1994, va canviar el nom de la discogràfica i la va dir precisament American Recordings.
És a dir, aquella Def Jam Records passa a ser American Recordings.
Exacte. Llavors, quan al final van arribar a un acord amb en Johnny Cash, li va proposar que gravés les cançons que ell volgués. Escolta'm, posa't allà, vine al meu estudi i emporta't una guitarra i simplement tu sol amb aquesta guitarra, sense cap banda d'acompanyament, canta les cançons que a tu t'agraden.
Jo suggereixo que anem a fer un, com deia aquest, un alto en el camino i posem un primer tema d'aquest American Recordings. Era l'any 1994. Quin tema posem, Armin?
Doncs el que fa inici precisament, que és Delia's Gone, una cançó en el més pur estil dels Murder Ballads, una cançó que parla d'un assassinat real d'una adolescent de 14 anys, la Delia Green, i que és una cançó, és una història que es va fer molt famosa i es va popularitzar en diverses cancions. Una d'aquestes és Delia's Gone, de Johnny Cash.
Delia, oh Delia, Delia all my life. If I hadn't shot poor Delia, I'd have had her for my wife. Delia's gone, one more round, Delia's gone. I went up to Memphis and I met Delia there. Found her in her parlor and I tied her to her chair. Delia's gone, one more round, Delia's gone. She was low down and trifling, and she was cold and mean. Kind of evil make me want to grab my submachine. Delia's gone, one more round, Delia's gone. First time I shot her in the side. Hard to watch her suffer, but with the second shot she died. Delia's gone, one more round, Delia's gone. But jailer, oh jailer, jailer, I can't sleep. Cause all around my bedside I hear the patter of Delia's feet. Delia's gone, one more round, Delia's gone. So if your woman's devilish, you can let her run, or you can bring her down and do her like Delia got done. Delia's gone, one more round, Delia's gone.
És Delia's Gone, des del primer American Recordings. Era any 1994. Un tema de Johnny Cash. Llegeixo. Bueno, com a autors em surten tres senyors, Johnny Cash, Carl Silbersdorf i Dick Toops.
Sí, realment, com va ser una història, un cas d'un assassinat molt que es va popularitzar molt, es va fer molt famós, es van fer moltes cançons. De fet, inclús pues, en Harry Belafonte, en Bob Dylan, van fer versions. Uh-huh. I teòricament l'atribuïda, el que he trobat és que l'original és de Blake Alfonso Hicks. Que desconec qui és aquest senyor, però li donarem els crèdits.
Exactament. Bueno, el country i el folk ja tenien aquestes coses de cançons i després una agafa, canvia amb dos acords i un parell de frases i ja, escolta, ja sí. Soc actor. Molt bé, molt bé. Delia's Gone. Veig que la instrumentació és molt minimalista. És molt tot el disc igual?
Sí. És ell amb la seva guitarra, exclusivament. De fet, un va mirar els crèdits de la cançó, pues, el total personal, i realment surt Johnny Cash i la seva guitarra. Ja està.
Però, clar, era les 90 i era un disc que no estava pensat per l'underground. És en Johnny Cash. Com va ser la rebuda d'aquesta cançó, d'aquest disc? Va haver-hi, per exemple, va haver-hi videoclip?
Va haver-hi videoclip, que va tenir bastant èxit en el moment en què la cadena MTV el va començar a posar un cop darrere de l'altre. Va sortir inclús el programa de BBC Badhead, que van fer un sketch sobre la cançó, bastant graciós. Bueno, és una cançó que, bueno, la història evidentment no és humorística, és un noi que dispara i mata la seva dona, i quan se'n va a la presó, doncs, li diu al seu el seu carceller, diguéssim, que no pot dormir, que no pot dormir perquè sent el soroll de la seva dona encara atormentant-lo, mm-hmm. perquè ell, bueno, com li molestava molt, doncs la va lligar i la va matar.
Bueno, molt bonic de fer. Bueno, de fet, aquesta mena de cançons d'assassinats de dones, de parelles, de nòvies, també era un tema molt comú en el folk i el country. Ara em ve al cap el famós Hey Joe, sí, que precisament sí. Segurament per aquells anys estava en plena fama per la versió d'en Willie DeVille. I que sí. Joe, bàsicament, és un tio que ha comprat una pistola i vol per matar la seva dona i marxar-se a Mèxic.
Doncs sí, jo abans he parlat del tema del Murder Ballad, em ve al cap el disc de Nick Cave, uh-huh. que també avanço que sortirà. I bueno, simplement comentar el petit detall de que en el videoclip en Johnny Cash fa de Moses, que seria el noi assassí, uh-huh. i la persona que fa de Dilia seria va fer la supermodel Kate Moss.
Home, Kate Moss aleshores era una tia que era molt, molt, molt sol·licitada i era una noia guapíssima, que era ara encara és molt guapa.
Sí.
Però aleshores era una de les més sol·licitades, era l'època de supermodels aquestes.
Exacte.
Com va ser la rebuda de l'American Recordings? En general.
Comercialment, home, quan va començar a tenir èxit, la veritat és que va tenir més èxit del que semblava, inclús va guanyar un Grammy al millor àlbum folk.
Uh-huh.
O sigui que realment va tenir, va tenir molt èxit de crítica i també de públic, que era lo important.
Hi ha una cosa que a mi em sorprèn, i és que, clar, en Johnny Cash, que un pensa en els American Recordings, a Johnny Cash, i pensa en un avi, un senyor molt gran. Però en Johnny Cash, quan fa el primer American Recordings, té només 62 anys. Clar. Suposo que la mala vida el porta a semblar que tingui 20 anys més.
Bueno, és que, clar, va tenir una vida que ara potser no toca explicar-la, ja tocaria en un altre moment, però sí, sí, va tenir una vida que per una altra persona serien 4 o 5 vides.
És que jo ara estic pensant, per exemple, aquesta setmana es va fer la cerimònia als Oscars i va sortir Mick Jagger.
I té 80...
Mick Jagger amb 80-81, no sé. Crec
que té McCartney.
Vull dir que, joder, són gent que està molt bé i jo penso amb en Johnny Cash... Sí que és veritat que segurament em ve més a la ment el Johnny Cash dels següents discos de la sèrie, que en parlarem també d'ells, i que segurament jo personalment no recordo, no vaig entrar amb el món Johnny Cash amb aquest primer American Recordings. Però no sé si tu vas descobrir aquest món amb aquest primer volum.
No, jo crec que com la gran majoria el vam trobar amb el quart.
Amb el quart. Ja arribarem al quart. Segurament el tercer també tenia alguna cosa que explicar. Però continuem amb aquest primer volum, amb aquest primer volum d'American Recordings. Potser m'agradaria posar una segona cançó i després parlem d'aquesta cançó. Quina cançó has triat per doncs, acabar de cobrir aquest primer volum?
Doncs la cançó 13, originalment la va escriure per ell, en Glenn Danzig.
Pues va, anem a sentir Certin, Johnny Cash.
Bad luck wind been blowing at my back. I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. Got a long line of heartache, I carry it well. The list of lives I've broken reach from here to hell. Bad luck wind been blowing at my back. I pray you don't look at me, I pray I don't look back. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. I was born in the soul of misery. Never had me a name.
Tertín, cançó que em deies que estava composta pel Glenn Danzig. Glenn Danzig, que ja estava fent la seva carrera com a Glenn Danzig en solitari, ja no estava en Sam Hyan, no estava, per supuesto, no estava en Misfits.
No, ja no, era en solitari, i aquesta cançó li van proposar escriure-la per en Johnny Cash. Ell va considerar tot un honor, per cert, fer-ho.
Sí, en Glenn Danzig era... Ja li agradava, ja li anava aquest rotllo.
Sí, sí, sí. De personatges... Bueno, aquesta cançó tracta això, és un personatge que viu, pues, amb la, com hi diu, amb la mala sort constant, no? Un home sense nom, mai li van posar un nom, només té un número, aquest 13 que porta tatuat al coll. I que, bueno, que ell, com ell diu, que prega perquè no el miris... i prega perquè ell no et torni la mirada, perquè la llista de vides que ha destruït arriba fins a l'infern.
Ja veig que en Bod, en Glenn Danzig, no es va quedar enrere amb aquestes cançons truculentes.
Bueno, és una mica les cançons d'en Johnny Cash ja parlaven una miqueta, potser no tan directes, però sí de perdedors, de cowboys que venien de tornada, de gent que estava a la presó, d'assassins que et parlaven directament mirant-te als ulls. Ja parlava una miqueta d'això.
Sí, senyor. Sí, senyor. De fet, ara em ve a la ment, quan estàvem, i ara, atenció a l'audiència, ara ve batalleta, quan estàvem amb el foro del Riff and Thin, que ja vaig parlar d'això la setmana passada, que bueno, pues era una web on escrivia i hi havia un foro i no sé què, i hi havia una de les persones en el foro aquest, posava en el seu avatar, posava, no se'n recorda, foros, això, és com si pels de l'ESO, és com si fos el Twitter, però podíem parlar més estona. Podríem escriure més.
No, d'això tampoc, em sembla que utilitzin Twitter, eh?
Bueno, ja, sí. Gràcies per humiliar-me aquí públicament, però bé. No, hi havia un noi que tenia la batalla i tal, i podies posar algun text, alguna cosa, i ell posava una cita en Johnny Cash que deia no sé ballar ni porto pantalons ajustats, però conec més de 1.000 cançons. Que em sona una cita molt, molt, molt Johnny Cash.
I no sé si és certa o no, però probablement sigui... fos veritat.
Bueno, no les hem comptades i tampoc sabem si sabia realment ballar o no. Tampoc ho anirem a comprovar. Va, continuem amb els American Recordings. Tenim aquest primer volum, però parlem d'un primer volum, amb la qual cosa vol dir que hi ha més volums.
Qualsevol persona amb un criteri comercial lògic hagués dit, bueno, pues si aquest primer disc ens ha sortit tan bé, anem a repetir exactament el mateix esquema. Però... això no enganxava molt amb la manera de pensar d'en Rick Rubin ni d'en Johnny Cash. Així que Rick Rubin li va proposar, escolta'm, tinc uns coneguts, una banda coneguda, que els he parlat de tu i estarien encantadíssims de poder tocar amb tu. Aquests amics no eren ni més ni menys que els Heartbreakers, amb Tom Petty al capdavant.
Poca broma amb els Heartbreakers, especialment els Heartbreakers de principis dels 90. Una senyora banda. Aleshores, en Rick Rubin, contracte, diguem-ho així, als Heartbreakers, amb el senyor Tom Petit inclòs, per ser la banda d'acompanyament en el disc per un segon volum d'aquests American Recordings. Això parlem de l'any...
Doncs a l'any 1995. No, es va gravar el 95 i va sortir el 96.
I va sortir el 96. Sí. I surt com a quin títol?
Unchained.
Unchained.
Desencadenat.
Molt bé. El que sí que hi ha una cosa, una dada que em va cridar atenció, i que sembla com si, no sé si és que era una cosa que tenia pendent, un deute pendent, un divertiment pendent, o que en Johnny Cash, no s'ho acaba de creure del tot. Però entre aquest primer American Recordings i aquest segon American Two Unchained, passen dos anys, primer és el 94, el segon és el 96, però en 1995 veig, data de la Wikipedia, no en sé molt poc, però m'ha sorprendat trobar-me amb un disc, The Road Goes On Forever, que enregistren Johnny Cash amb Waylon Jennings, amb Willie Nelson i amb Kris Kristofferson.
Tres supermites del country.
Tres supermites del country, efectivament. No sé si és que era una cosa que ja estava allà o estava en un calaix i la van portar a la llum o no sé què, perquè és un moviment estrany. Igual era una cosa que també vés a saber. Estava ja feta i ho va treure la discogràfica anterior aprofitant la vinentesa.
Sí, això les discogràfiques ja ho solen fer.
Parlem doncs d'aquest segon volum, aquest Unchained.
Sí, davant del gran èxit de l'American Recordings 1, doncs, bueno, va repetir amb el Grammy, va guanyar un Grammy al millor àlbum en aquesta ocasió country.
També t'he dit, perdona, també t'he dit una cosa, jo amb això dels Grammys, clar, la cerimònia dels Grammys és una cerimònia en la que s'entreguen, crec que 90 premis. O sigui, que crec que igual, el complicat és que no et toqui cap. Però bueno, no, està bé dir, no, és que tinc un Grammy, no, està molt
sí,
guai.
Sí, bueno, i comptant que en Johnny Cash venia d'estar el més avall possible, guanyar sí, dos seguits, doncs bueno, va ser un canvi radical.
Clar que sí, i segurament posava en Johnny Cash de nou, ja us dic, entenc que posava de nou en Johnny Cash, però no en boca del fan del country, en boca del senyor que és coetani ja en edat en Johnny Cash, sinó segurament amb un públic més jove. Segurament el sentir una producció de Rick Rubin ja t'atreu al públic jove i, per exemple, tenir una cançó d'en Glenn Danzig també t'atreu a un públic jove.
Sí, era un públic que tenia completament oblidat, bueno, directament que ni el tenia en compte. Mm-hmm. I qui tampoc el tenia en compte era la indústria country, que li va girar l'esquena completament.
Molt bé. Va, a mi m'agradaria posar una primera cançó. Has triat dues d'aquest disc. M'agradaria posar una primera cançó. Quina posem?
Doncs és una que és una altra versió. En aquesta ocasió l'original és d'en Beck i la cançó és Rowboat.
Rowboat, row me to the shore. She don't wanna be my friend no more. She dug a hole in the bottom of my soul. She don't wanna be my friend no more. Pick me up, give me some food to eat. In your truck, going no place. I'll be home, talking to nobody. You'll be strange, you'll be far away. Big fat moon my body's out of tune with the burning waves. She's a billion years away. Dog food on the floor, and I've been like this before. She is all, and everything else is small. Pick me up, give me some alcohol in your truck.
Una versió de Beck. Clar, Beck era modernet.
Era modernet. És que realment la...
Perdona, és que segurament he pronunciat malament. Més que era modernet, era un modernet. Tots són moderns, però vull dir, en Glenn Danzig aleshores també era... Però era modernet, vull dir, que era un tio que estava una miqueta a l'avantguarda de la música, però alhora agafa un senyor com en Johnny Cash, un iaio com en Johnny Cash, i li fa una versió.
Sí, és que una miqueta la gràcia, no sé si dir la gràcia, de el que li dona diferent a aquests discos, realment són aquestes versions inesperades, de gent que un... Ostres, ara aquesta, després ara en vindran algunes que no... que una no ens ho esperaríem fer. Un s'espera més, pues, això, versions de Chris Christopherson, que ja havien sortit, inclús alguna que no hem parlat del primer disc de Leonard Cohen, també s'ho esperaria, però d'en Beck o dels que sortiran després sí que no s'ho esperava ningú.
Efectivament, jo t'haig de dir que jo, el primer American Recordings, no, evidentment, en el seu moment no el vaig... vaig passar per alt completament d'ell, i és a partir d'aquest segon quan comença a semblar interessant, sobretot també per aquesta combinació de tenir un tio com en Johnny Cash, doncs, fent unes versions bastant sui generis de temes que a priori surten molt de l'estil que en Johnny Cash podia tenir, però que evidentment porta el seu estil. També la sonoritat canvia radicalment, i honestament el primer és per iniciats.
El primer és per gent que li agrada, sí. Aquest ja és un disc més, una miqueta més rocker. El tercer ja vindrà, segurament serà el més rocker de tots.
Sí.
Però bueno, aquests petits detalls, aquest estil pedal que surt, que sonava en aquest robot, i diferents petits detalls, aquesta cançó que parlaves, no?, sobre aquest robot, sobre aquest bot de rems, sobre aquesta barca de rems, que li porti, vull dir, inclús les lletres ja també sí que era un aquesta cançó en concret, un artista molt alternatiu, en Beck, però bueno, al final les cançons eren un amor perdut, era intentar recuperar-ho i la tristesa per l'amor perdut, sí.
Ara bé, el que sí que, si tothom recordem, i segurament va ser la porta d'entrada a la generació, diguem, la generació popular 1, si m'ho permets, pel Johnny Cash, és el tema del qual parlarem ara i que posarem tot seguit, però quin és el tema important realment d'aquest Unchained?
Doncs probablement la versió més sorprenent de tots els discos, que és aquesta... Rusty Cage de Soundgarden.
Us ho recordo, any 1996. Sí. Vull dir, el Soundgarden, el 1996, l'últim disc que havien publicat era el Superunknown, si no recordo malament, era el 93, i van tirar bastant temps entre aquest Superunknown i el següent Down on the Outside. Segurament el 96 ja estava a punt de sortir, si no va sortir el 96, el Down on the Upside, però en qualsevol dels casos, Soundgarden era un dels grans discos, bandes, del rock alternatiu, del dit rock alternatiu, i Rusty Cage era un dels hits més fonamentals, i un pensa en la manera de cantar d'en Chris Cornell, el cantant de Soundgarden, que era un tio que tenia un timbre de veu que podia arribar a uns aguts molt potents, que cridava molt cantant, i això en mans d'en Johnny Cash, com va la cosa?
La història ho explica en Rick Rubin, que ell el que es feien era intercanviar cançons, cassets de cançons en aquella època, i a mi m'agradaria aquesta, mira tu i tal. I en aquesta va arribar i el que es parla és que en Johnny Cash va dir, però això és una bogeria, jo això, com he de cantar jo això? Perquè, bueno, si un pensa en l'original, no hi ha res més a les antípodes de l'estil d'en Johnny Cash. Llavors, és un disc de, per cert, que no d'allò que parla, està inclòs al Bad Motor Finger.
Sí.
Vale. En un primer, doncs això, que la lletra sí que s'adaptava bastant a l'estil d'escapar-se d'aquesta gàbia, d'aquest anhel d'aquestes ganes de llibertat, però, bueno, segons les paraules d'en Rick Rubin, concretes eren, li va dir en què estàs pensant i de debò creus que jo puc cantar això. Llavors inclús el Rick Rubin va parlar amb en Chris Cornell perquè li fes algun tipus d'arranjament en aquesta cançó. I en Chris Cornell ho va reconèixer posteriorment, que va dir, m'ho vaig estar pensant un parell d'hores i vaig dir, és impossible, i ho va deixar estar. Posteriorment es va avergonyir bastant quan va sentir els arranjaments finals de la cançó.
Sabem qui està darrere d'aquesta adaptació d'aquests arranjaments? Serien Rubin? Serien els Heartbreakers?
Jo imagino que va ser una barreja de tothom, sí. Ho desconec, ho he estat buscant, realment m'ho he intentat preparar, però això no ho he trobat.
Bueno, ja sabem que de vegades internet no ho té tot.
No.
I costa trobar segons quines dades, però sí que és evident que, bueno, fos qui fos, va donar la tecla. No hi ha cap mena de dubte. Se m'acut que estem parlant, portem uns minuts ja parlant d'aquest Rusty Cage, i jo crec que ja arriba l'hora de posar-la. Des del segon volum dels American Recordings i aquell que va obrir la porta de la música de Johnny Cash a tota una generació, la generació dels 90, Rusty Cage. You wired me awake and hit me with a hand of broken nail. You tied my lead and pulled my chain to watch my blood begin to boil. But I'm gonna break, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, gonna break my rusty cage and run. Too cold to start a fire, I'm burning diesel, burning dinosaur bones. I'll take the river down to Stillwater and ride a pack of dogs. I'm gonna break, gonna break my rusty cage and run. I'm gonna break, gonna break my rusty cage and run. Quan sentíem que entrava fins i tot una guitarra elèctrica, que la cosa ja anava més enllà. Any 1997 és un any en el que passen coses per en Johnny Cash, ja ha tret aquest segon American Recordings. I què ens trobem aquest 1997?
Doncs el 1997 és curiós perquè bueno, li passen diverses coses. Primera, els de la nostra generació, segurament la més important, que és que apareix en un episodi del Simpson.
Apareix en un episodi del Simpson. Vam desenvolupar una miqueta això.
Sí. Hi ha un episodi en el qual en Homer té un viatge d'àcid, més o menys.
Més o menys.
I comença, pues, bueno, al final descobreix una mena de gos. No és un gos, realment és com una guineu.
No serà com un coiot?
Un coiot místic.
Un coiot místic.
que li comença a parlar i li diu que ha de trobar l'amor de la seva vida o alguna cosa similar. Mm-hmm. Doncs qui posa la veu del Coyot?
Qui serà?
Doncs en Johnny Cash.
L'amic Johnny Cash. El Simpson, el darrer, el Johnny Cash, no era un imitador. És un detall molt guai, que evidentment nosaltres ens van enterar doncs molt més tard i segurament llegint sobre això, perquè clar, nosaltres ens arribava a la sèrie doblada. Però el 1997 també és un any en el que hi ha un soundtrack bastant important a la vida del cantant, a la vida de Johnny Cash.
Sí, a causa d'una ingesta d'aliments en mal estat, acaba a l'hospital. Uh-huh. I allà, doncs, fent-li proves, li diagnostiquen una enfermedad neurodegenerativa, que el nom concret és el síndrome de Shai-Drager, que perquè pels que no som... no estiguem una miqueta al dia, això és similar al Parkinson.
Per tu. Jo sabia perfectament que era el síndrome de Shai-Drager. No, en fi... Es va posar molt malalt. La veritat és que comença a veure-se'l bastant cascat. Si comparem el Johnny Cash que veiem en el primer volum dels American Recordings i el Johnny Cash, que era aquest tercer, que del qual parlarem ara mateix, hi ha com si passen 6 anys entre un i l'altre, però és com si passessin 16.
Sí, a part li afecta la respiració, inclús li ja es veurà amb les cançons que li canvia la veu, fins i tot. Una veu encara té aquest punt potent, però mm-hmm. bastant més habilitada.
Ja. Perquè fem un salt del 1996, que surt l'Unchained, aquest segon volum. El 97 tenim aquesta... Bueno, li descobreixen aquesta malaltia. El tercer volum de la sèrie American Recordings és de l'any 2000, per tant, sí. Evidentment, la cosa no es quedava aturada. Parlem una miqueta d'aquest tercer volum.
Sí, aquí, bueno, tothom suposo que té el seu favorit en aquesta sèrie de discos. Bueno, aquest és potser el més especial, no sé si el més bo, perquè això, clar, això podrien estar debatint molta estona, però... fa que, no sé, és com una connexió molt, molt directa des del primer moment. I una, ja, a part de figures com el Tom Petty i els Heartbreakers, hi ha el Will Oldham, uh-huh. el Billy Prince Billy, la Sheryl Crow, un amic de tota la vida com el Merle Haggard, i inclús apareixen en la June Carter.
La June Carter, la seva dona.
L'amor de la seva vida.
Efectivament. Una senyora que l'ha marcat. No era la primera vegada que cantava amb ella. La June Carter era cantant, venia de família de cantants i junts havien fet bastants hits. Aquest tercer volum, entenc que continua la mateixa fórmula de tenir una banda al darrere i també de revitalitzar temes que havien estat d'alguna manera famosos en mans altres.
Sí, de fet, inclús aquesta primera, doncs, bueno, és curiosa perquè li fa els coros, precisament, el cantant original de la cançó.
Pues mira, anem a fer una cosa. Anem a sentir aquesta primera i anem a deixar aquests minutets d'intriga perquè els oients del Bartiki aquí a Ràdio Mollet sapiguen qui és l'autor d'aquesta primera cançó, d'aquest tall amb el qual s'obria aquest tercer disc. Per cert, no he dit el títol, però surt com a American Three Solitary Man i s'obre amb aquesta cançó.
Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around, and I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand my ground, and I won't back down.
Hey, baby, there ain't no easy way out. Hey, I will stand my ground, and I won't back down. Well, I know what's right. I got just one life. In a world that keeps on pushing me around, but I stand my ground, and I won't back down.
Jo crec que qui més qui menys se n'haurà assabentat que aquesta cançó és I Won't Back Down, cançó original del Tom Petty. I qui se sent fent els coros, com deia l'amic Armin Tazarian, era el propi Tom Petty. Em va semblar curiós que la cançó és el Tom Petty, coautor amb Jeff Lynne, de la Elo, que era, bueno, era un amic del Tom Petty, havia col·laborat amb ell, també amic de les èpoques dels Traveling Wilburys. Va, seguim amb aquest American Three Solitary Men.
Sí, ara, bueno, aquesta cançó que hem parlat, bueno, simplement comentar el detall de que aquest I Won't Back Down, no? Que mai donaré una passa enrere, diguéssim, uh-huh. I aquesta frase en concret de que em pots portar, no?, fins a les portes de l'infern, que jo no em rendiré, doncs és una cançó que en Johnny Cash, de mil maneres diferents, havia pronunciat aquesta frase durant tota la seva carrera, de personatges que sempre aguanten, sempre el que els hi toca, el que els hi dona la vida, i ells sempre, sempre, sempre tiren endavant.
Pues molt bonic. La veritat és que el Johnny Cash és un tio que ara està molt de moda fer servir la paraula resiliència. Però, amics meus, la carrera d'en Johnny Cash i la vida, probablement, d'en Johnny Cash era tot un exemple de resiliència. Però, jo he dit abans que el títol del disc era American Three Solitary Men. Que això ens porta directament a una altra cançó mítica.
Del Neil Diamond, aquesta, diguéssim, reflexió trista sobre la soledat, la búsqueda de l'amor veritable i fidel. Aquesta, que seré el que, mentre no trobi l'amor de veritat, doncs seré el que sóc, un home solitari. Doncs, que és ser fidel a si mateix, que tornem un altre cop, és un dels lemes, ser fidel a si mateix, d'en Johnny Cash.
Cançó del Neil Diamond, com deies, també cançó que hi ha hagut moltes versions, i ara sí, a bote pronto, se m'ha acut la versió que em va fer en Chris Isaak.
Chris Isaak, sí.
Que, de fet, segurament la Chris Isaak seria, pues, si això és any 2000, segurament la Chris Isaak seria a principis dels 90, no recordo ben bé on estava.
És anterior, sí, és anterior.
I ara puc donar una dada una miqueta xorra, però segurament no crec que s'escapi molt d'aquella data, d'aquell any 2000, qui van fer una versió de Solitary Man, segurament via Chris Isaak, perquè n'eren molt fans, era, no sé si t'ho recordes, un grup finlandès que se'n deia Him.
Him, sí.
Doncs em va fer també una versió del Solitary Man, que no estava pas malament.
Que havia fet a la seva vegada la versió de Chris Isaak.
Ah, exactament.
Doncs, ells, game, sí, sí, el cercle es tanca.
El cercle es tanca. Jo, perquè se'ns està tirant el temps a sobre, i com que vull acabar amb aquest American Three, jo aniria a Barraca i posaria ja el Solitary Man. En aquest cas, no és la versió de Him, no és la versió de Neil Diamond, no és la d'en Chris Isaak, és la d'en Johnny Cash.
Melinda was mine till the time that I found her, holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that died too.
don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, solitary man. I've had it to hear, be and where, love's a small word, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done, having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am, a solitary man, a solitary man.
Solitari Man, t'haig de dir, a mi m'agrada molt aquesta cançó, m'agrada molt en totes les versions que he sentit d'aquesta cançó i del Johnny Cash, és molt xula.
Sí, com a petita anècdota, aquí el Tom Petty va tocar el baix, segons he pogut esbrinar. Diu a les males llengües perquè el baixista original dels Heartbreakers, que ara no em facis dir el nom però no recordo, que ens va deixar ja fa uns anyets,
sí,
per sobredosi, doncs es veu que va arribar aquell dia, cap casualment era el nòvio de la neta d'en Johnny Cash, de la filla, perdona, d'en Johnny Cash.
O sigui, anem a veure, el baixista dels Heartbreakers era el xicot de la filla d'en Johnny Cash i la June Carter.
No, oh, era, no, perquè...
No, era del matrimoni previ.
Del matrimoni anterior.
Amigo. Amigo, sí, sí, sí. Tot queda a casa. I es veu que el senyor va venir una miqueta alegre, sí, i li van dir, mira, saps què? Fes-se la dutxa i ja toco jo el baix.
Exacte.
Molt bonic, això està bé, a tenir sempre recursos. Bueno, ja veiem que aquest disc té la mateixa fórmula estilística de l'anterior, que a mi em sembla potser la més encertada, ja ho hem parlat abans. Quines cançons més podem destacar d'aquest American 3?
Doncs mira, abans parlàvem una miqueta per la gent més jove que indubtablement ens segueix. Doncs hi ha, per exemple, una cançó del Bonnie Prince Billy, d'un cantautor d'Estats Units, va fer la cançó, o sigui, el Johnny Cash va fer una cançó d'aquest home, que és I See a Darkness, que potser hi hagi algú que conegui aquesta cançó perquè la nostrada Rosalia doncs va fer inclús una versió.
Rosalia, de Sant Esteve a Rovires.
De Sant Esteve a Rovires, que no sé si no, la gent ho sabia. Que
jo,
és
no es diu poc, jo crec que es diu poc això. A RAC1 diuen molt poc.
Molt poquet.
I ho hauria de dir més. És a dir, aquí ara, no, jo reconec que acabo de tenir un encreuament de cables important. O sigui, estem dient que en Johnny Cash va fer una versió d'aquest senyor, d'aquest cantautor, aquesta I See a Darkness, i la Rosalia, la nostra Rosalia, sí, sempre admirada, i que com vulgui pot venir a Calvertí aquí de Ràdio Montllot, té una entrevista aquí. Aquí l'Ivan s'està rient, però no passa res, ens respectem igualment.
També va fer una versió d'aquesta cançó al Hank Von Helvete de Turbo Negro.
Au, oh, això ja, o sigui, parlem d'una cançó que, o sigui, la combinació Hank Von Helvete i Rosalia, tant de bo l'haguessin feta junts.
Sí, hagués estat molt bé.
Bé, però conyes a part, jo crec que aquí, bueno, és un disc que té molts temes importants, però hi ha un en particular que, per com li va quedar, pel significat de la cançó també, de la lletra, crec que és molt, molt Johnny Cash. Sí. I si abans parlàvem de Murder Ballads, bueno, pues, evidentment, ja ho vam mencionar, hem de parlar d'un senyor que va ser molt important en aquest sentit.
Sí, el Nick Cave. Aquest és un tema religiós. Bueno, ara estem ple tema, l'altre dia va ser dimecres de cendra.
Exactament, estem d'això, plena potser... quaresma. Estem tots. Jo sé que tu ara estàs en plena quaresma i preparat per fer penitència dels teus múltiples pecats.
Molts. I cada vegada més. Sí. La cançó és de Mercy Seat. Uh-huh. La cadira, potser la traducció més literal seria la cadira de la pietat, però bueno, ara sé que no és un programa això religiós, això tocaria una altra hora, però perquè coneguem una miqueta de què es composa això, la Mercy Seat és allò que solen dir el propiciatori, que és a la tapa de l'Arca de l'Aliança, on en Déu va inscriure les seves voluntats. Aquí, doncs, en Nikkei va fer un joc de paraules bastant provocador perquè, bueno, en aquesta... està comparant la reclamació de sang per expiar els pecats que demanava Déu amb sang per expiar pecats, doncs la cadira elèctrica per expiar els teus pecats.
Gràcies, perquè, de fet, era una cosa que no sabia i, de fet, la meva ignorància em portava a pensar, perquè jo sabia que aquesta cançó venia a parlar de la cadira elèctrica. I jo em pensava que The Mercy Seat era una manera, una expressió, com popular, si vols, referida a la, doncs a la cadira elèctrica. Però bé, no sabia això, així que deixem la meva ignorància i anem a sentir The Mercy Seat.
It all began when they took me from my home and put me on death row, a crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their feels, a ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup, those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels, a hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, and like some ragged stranger, he died upon the cross. Might I say it seems so fitting, in its way he was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told to evil.
I no sabeu lo greu que em sap anar baixant aquesta cançó, no deixar-la, si podria ser sencera, però és que se'ns tira el temps a sobre, don senyor Mitanzarian, que ens liem vostè i jo a parlar...
I no acabaríem mai,
però hem d'acabar, com dic, hem d'acabar per avui, perquè tindrem una segona part d'aquest programa.
Sí, perquè encara queda molt i molt per explicar.
Exactament, doncs bé, això ho deixarem per la setmana que ve, agraint molt a l'Armin Nazarian que vingui aquí a Cantiqui, i espero veure'ns, a retrobar-nos la setmana que ve, però això serà, com us dic, la setmana que ve.
Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve, a la mateixa batora i pel mateix batcanal.
I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda de divendres amb tots vosaltres. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i a la plataforma de podcast iVox. Ja us deixo el link a les xarxes socials del Bartiqui. Ja sabeu, @bartiqui_rmax a Instagram, a tot arreu. I ara sí, arriba l'hora de tancar i baixar la persiana del Bartiqui. Salutacions a qui us parla, Carlos Molina, i de l'Ivan Núñez, tocant botons a control tècnic, i avui amb convidat especial l'Armin Tanzarian, i sobretot, que passeu un gran cap de setmana.
Esteu escoltant Ràdio Mollet.